Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Educadora a les aules, activista en defensa de les causes en les que creu, creativa a les zones digitals. Totes aquestes facetes defineixen la nostra següent convidada. Pau Duran, bona tarda, qui és?
Bona tarda, doncs no és altra que la Míriam Ucendo. Gràcies per venir, Míriam, com estàs?
A vosaltres per convidar-me, doncs, de cap de setmana ja.
Gairebé, no? Escolta, projectes que tens sobre la taula. Tu ets mestra?
Jo sóc mestra. Mestra de... Bueno, ens han canviat el nom durant aquests últims anys, d'educació especial, de pedagogia terapèutica, de suport inclusiu. A mi m'agrada més de suport inclusiu.
I això com et va venir? Com vas dir, jo vull fer això?
Doncs vaig començar a estudiar psicologia, vaig fer el primer cicle i necessitava com algo més pràctic, una cosa més de contacte del dia a dia. I vaig començar a treballar de monitora de menjador, de monitora d'esplai, a l'estiu també, i vaig dir, ostres, potser la canalla no s'han donat tan malament com pensava. I vaig fer el canvi al grau, perquè ja havíem fet el canvi d'estudis, i vaig fer el grau d'educació primària amb especialitat d'educació especial, PT, o com li diguin ara.
Algú que digui, ah, sí, educació, mestres i tal, què li diries? Sí, però compte, que va cap aquí, això.
Compte, sí, perquè a més amb les noves línies metodològiques i amb els nous estudis, doncs també es veu que el context és lo important. Llavors, abans l'educació especial s'entenia com que tu agafaves un alumne, te l'emportaves fora i feies un treball molt concret. Avui en dia s'intenta, doncs, aplicar mesures universals dins de les aules, fer com un acompanyament als tutors, fer plans individualitzats per a aquells alumnes que per les seves necessitats no arribin al mínim curricular o per temes conductuals o trastorns, doncs intentar que el seu aprenentatge sigui, doncs, el més... dins de les seves possibilitats arribar al màxim, però sobretot que el seu aprenentatge sigui el més feliç possible i treballar tota aquesta gestió emocional, habilitats socials, que a vegades queden coixes per si només ens centrem en el currículum.
Clar, perquè et anava a dir, sona a feinada i a més sona a que aquí calen mitjans.
Calen mitjans, i justament és el que ens manca. El 2017, el decret 150-2017 d'educació, que és el decret d'inclusió, ens diu unes coses fantàstiques en les quals hi crec fermament, però ens trobem que sí, ens envien tablets, però ens treuen persones. Llavors, això no acaba de quadrar, perquè per educar està molt bé tenir recursos materials, però sense els recursos humans, i recursos humans amb persones formades, això no tira, no? És com tenir un Ferrari sense rodes.
I suposo que més us trobeu en aquella situació de dir, escolta'm, jo tinc que defensar això cada dia, i en canvi aquests plans, plantejaments, pressupostos, aquestes coses són com molt cícliques, no?
Sí, també sabem, no és res nou, que depèn molt de qui estigui al capdavant dels despatxos, no? I que des d'un despatx amb aire condicionat tot és molt fàcil. Des d'una aula amb 25 nens a 35 graus, amb famílies que parlen 6 idiomes diferents, amb coordinació amb l'Hospital Taulí, amb serveis socials, doncs la cosa no es veu tan fàcil.
Justament, en aquest intent de millorar les coses, la nostra societat, el nostre dia a dia, tu també tens una vessant activista.
Sí, la veritat és que des dels 15 anys de rebot vaig començar a fer militància, que jo no sabia ni què era això, a Barberà del Vallès. Jo tenia una colla d'amics allà i al centre cívic hi havia ordinadors. A casa meva jo no tenia ordinador i anàvem allà, doncs, al xat, a no sé què, les primeres tonteries amb 15 anys. I hi havia un noi que es diu Guillem, el que li envia un petó, que és a Barcelona, de Nou Barris, i feia un projecte, ell era educador social, i feia un projecte, doncs, a alentar el jovent a organitzar-se una mica i crear més enllà d'estar allà amb un ordinador. I vam començar, doncs, a organitzar que sigui el Carnestoltes, a demanar que la part de baix del centre cívic fos un esplai de joves, que li vam dir el forat. A partir d'allà vam començar a organitzar que sigui tallers de DJs, de techno, que sigui ball, bé, mil coses. A poc a poc, a partir d'allà, vaig participar també a Montcada i Reixac, en el Brot, i a la universitat també, doncs, a nivell estudiantil, a organitzar-me una mica. I un cop ja com més centrada aquí al meu Sabadell, vaig començar a participar de Diables de la Creu Alta i arrel d'aquí es va generar... O sigui, justament estava creixent el projecte de Cal Balsac pel barri, el qual es va convertir en el Tallaret, el Casal Popular El Tallaret, i vaig formar part de la Junta durant un temps, ara tenim una organització molt més horitzontal, i allà segueixo, crec que fa 8 anys o així que estic al projecte juntament a un munt de gent meravellosa, i a partir d'allà doncs, també altres històries, a nivell personal, a nivell familiar, em vaig haver d'organitzar temes més econòmics, vam formar part la meva família de la plataforma Afectades per la Hipoteca i la Crisi, que encara els meus pares hi formen part, i amb el Centre Social Ocupat L'Obrera. Així que una mica, no?, de nord a sud i des d'oest, intentant doncs, simplement acompanyar projectes en els quals crec que haurien d'haver-hi una cada barri, perquè simplement omple aquests forats que l'administració no arriba. I també per una altra banda, perquè la xarxa és indispensable per al final ser persona, per mi. Tu no ets si no som. Llavors, penso que projectes així i la cultura popular, com deia, no? Diables de la Creu Alta, Van Tombats, també una batucada que juntament amb uns amics i amigues vam crear, que segueix en peu, doncs fem la ciutat. Som des de baix, és el que fem.
És trencador per això, això que dius, perquè a vegades aquí sembla allò de que Sabadell cadascú va per ell, no? Sembla que tots som molt d'un barri, no? I quan has dit Tallaret Creu Alta, que portes la samarreta, sí, oi, per l'ocasió, ja segurament t'etiquetaríem aquí i ni se'ns passaria pel cap que tinguis arrels i que tinguis activitat quotidiana i en canvi parles també de l'Obrera, que justament ja està al sud.
Sí, i jo sóc de Sol i Padrís, treballo a Torre Romeu i he treballat a Can Puigcener i a Barberà, vull dir que no. Penso que hem de pensar molt més horitzontal i fer més comunitat. Al final, l'amor, que és una paraula molt grossa, ve d'un mateix, però és comunitari, no? Entre, de crear, de tenir objectius comuns. Al final, tu creus que estàs passant per un drama absolut personal i hi ha moltes més persones així. Si tu et quedes a casa, evidentment entraràs en un bucle del qual serà molt més difícil sortir. En canvi, si tens una xarxa, tens doncs, tot aquest ventall de possibilitats, d'associacions, de persones que estan vivint més o menys el mateix que tu o han viscut coses similars o coneixen o saben on moure's o tens allà un advocat que és d'ofici que t'ajudarà a fer allò. Si tu no surts al carrer, si tu no parles amb gent, això no et succeirà. I llavors aquella xarxa tu serà molt petita. Mentre més gran, més t'acompanyen en la teva vida. I al final penso que cada cop hem de tirar més per aquesta via, no? Per una comunitat, per una mica una tribu. Som un poble, Sabadell, al cap i a la fi.
Clar, però per què creus que no tenim aquesta xarxa una mica més extensa i som més de quedar-nos a casa nostra, sí, al nostre barri, saps? No, que allò ja és, ui, saps? Fins allà sí. No, eh?
Costa de saber una mica el per què. Però penso que al final l'alienació, que sobretot de joves, no? Entres, quan ets petit penso que ets molt més obert, i quan ets petita, no? Parles amb tothom, ets més inhibida. Però conforme et vas fent adolescent, tota aquesta alienació, el dir no, el meu és important perquè és normal, és una etapa, és un procés del teu ego, costa de trencar. I els mitjans que tenim al voltant, que no vull ser allà que escarrabies a sí, culpa d'internet, no, però a cada etapa hem tingut doncs X mitjans que fan que aquella alienació del que és la realitat, doncs, i et centris més en tu i pensis que ets únic tant per lo bo com per lo dolent. I llavors, doncs, no som únics, però en conjunt, no?
Clar, però dius la realitat és molt diferent.
Diversa,
una
sí.
Realitat del centre que una realitat de Torre Romeu,
sí,
per exemple.
Totalment. I per això penso que has d'anar a tocar les coses i anar a veure, no? Jo recordo una mestra que va venir fa uns anys allà a Torre Romeu, que era del centre, i va dir, ostres, jo me'n vaig anar a Vietnam un any a veure nens pobres, com aquell que diu, no? O sigui, que va semblar una mica heavy la frase, però i deia, estic aquí veient situacions de risc social a un nivell super preocupant i que ningú està fent res. I allà ella va canviar el xip. Llavors penso que és això. Quan tu no coneixes una realitat, penses, bueno, aquells d'allà que fan això perquè són lo que sea, perquè són pobres, perquè són no sé què. Passa igual també amb altres àmbits, no només amb la pobresa. Jo conec una persona que fins que no va conèixer en persona a una dona transexual, tenia una idea de què era ser dona transexual que era horrible. Llavors, penso que hem d'anar a tocar les coses. Sí, és molt complicat per tot el que parlàvem abans. L'individualisme, l'estar a casa, la propietat privada ha fet molt mal. Llavors, hem d'intentar compartir més tant les nostres idees com els nostres problemes, els nostres interessos, perquè això fa que vagis coneixent persones de totes les realitats diferents i que llavors siguis més empàtica. Perquè si tu no coneixes, costa de ser empàtic a nivell imaginari. Llavors, quan tu coneixes una família que dius, ostres, aquesta família per X motius ha perdut la casa, ha perdut la feina, no pot atendre el seu fill o filla de les maneres que li agradaria, tu, si no coneixes aquella situació, fas un prejudici brutal. Però si estàs allà tocant, acompanyant, veient com aquella dona està plorant per el que sigui o perquè tingui unes necessitats que tu no has viscut, però quan abraces aquella persona és com si tu també les estiguessis visquent o com a mínim dins del teu privilegi ajudar una mica a pal·liar doncs aquella necessitat.
I això és la solidaritat. Parlem de coses que comparteixes tu. Què és el podcast La Maqueta?
Ostres, La Maqueta Producciones va sorgir el 2019 amb el meu amic, company de projectes Héctor Joan, que és un còmic, humorista, actor i un crac, il·lustrador de tot, que em va dir, tia, vull fer alguna cosa relacionat amb la música, però sol no puc, tu, per coses de la vida, doncs, per organitzar festes majors, etc., doncs, tinc una agenda bastant maca a nivell musical, i em va dir, necessito per fer aquest projecte, que serà entrevistes a músics i músiques, cantautors i gent del rap, principalment pel tema del missatge, i, però no serà una entrevista a l'ús, sinó una mica a partir d'aquest humor que genera l'Héctor. Jo sí que feia una mica més la part més, entre cometes i sense ficar-me en llocs que no em toca, periodística, i intercalant cançons. I la idea era fer-ho en públic. Vam començar a Red Café Cultural, a Poble Nou, a Barcelona, que estava molt xulo aquell local i per temes de la Covid doncs l'havia de tancar. Vam estar un any una mica així a la deriva i ara aquesta temporada, és la segona temporada, hem gravat al carrer Balmes de Barcelona, a la sala New Fizz, que és una cuna del cantautorisme aquí a Barcelona increïble. I al final, sense cap pretensió, o sigui, és un projecte autogestionat, gastem més que guanyem, evidentment, perquè guanyem no guanyem res, guanyem bon rotllo, guanyem bones estones, aprenentatges i conèixer a la base musical d'aquesta ciutat, al final, i del seu entorn. I la veritat és que molt guai. Ara, el juliol, gravarem l'última d'aquesta temporada, allà a New Feed, i bé, estem allà a Spotify, tant en àudio com en vídeo, que ara es pot veure vídeos a Spotify, i res, doncs, ens ho passem bé. I la veritat és que al final és això, fer xarxa, una xarxa més, compartir i ser un petit altaveu, perquè potser si ens escolten 20 persones un programa, 100 un altre, doncs, si no coneixies aquella cantautora, doncs ara sí la coneixes.
La Maqueta amb K, busqueu-la, amb K. Aquests mitjans que diu la Míriam. Va, per acabar l'entrevista, una cançó d'algú que t'hagi marcat.
Doncs triarem Lisístrata de Gata Katana. Gata Katana va arribar un moment de la meva vida que jo m'havia trencat un peu. Bueno, va arribar, ella no va arribar, la vaig escoltar. Era una companya de la plataforma d'afectades per la hipoteca, me la va recomanar. I va ser com un uau. O sigui, a mi el rap sempre m'ha agradat, però els seus missatges era descarada, però intel·ligent, relacionava temes polítics, històrics, als quals a mi ja m'interessaven de sèrie. També era poetessa, era politòloga, la tia, era de tot. Ens va deixar el 2017, però la seva música i el seu art segueixen vius i vull compartir amb vosaltres. I vaig tenir el plaer d'apuntar Rebels al calendari, bueno, calendari molt més que un calendari, que també tenim un podcast. Doncs vaig tenir el plaer de representar-la i de poder parlar amb la seva família, perquè ho volia fer des del respecte, i va ser un procés preciós, la veritat.
Míriam, gràcies per venir a Connectats, que és casa teva, ja ho saps.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me un dia més.
Alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna.